Hola, bona nit, em dic Lourdes Malgrat, sóc escriptora del Camp de Tarragona i bé, el tema que jo llançaria a les escombraries és un titular que avui apareix en el diari El Punt d'aquí del Camp de Tarragona en què diu que 250.000 alumnes catalans pateixen violència escolar. Concretament aquest article es refereix a alumnes de segon, tercer i quart curs de primària. Sabem que aquest tema també s'ha tractat bastament amb problemes que s'han donat amb alumnes que cursen la seva secundària. I bé, doncs és evident que la violència i l'agressivitat en aquestes edats tan joves, és a dir, els nostres joves, no? El nostre futur que es doni ja en aquestes dimensions, doncs és una cosa que preocupa moltíssim, no? Jo actualment sóc professora i per tant doncs també és una cosa que atens prou des del teu camp de treball i que procures estar-hi atenta. I bé, doncs el que jo demanaria és, a banda de llançar l'escombreria, aquest tema tan polèmic, que tothom doncs també prestés atenció, no només des de les escoles, sinó des de la societat, des dels pares, des de casa, des dels entorns de tots aquests nois, per veure doncs aquests primers símptomes d'aquesta agressivitat i aquesta violència, perquè clar, 250.000 alumnes doncs és una xifra alarmant, no? I bé, fonamentalment doncs això, contra la violència en general i l'agressivitat, però encara més contra la dels més joves, no? La dels més joves que en definitiva doncs són els que ens han de definir doncs el dia de demà i els que han de construir aquest país. Els joves d'aquí, els joves immigrants que arriben, que s'obren en un món nou, i bé, tota aquesta violència que genera doncs la nostra societat més ràpida, aquesta societat del benestar que d'alguna manera doncs el que ha produït és això, l'instint aquest agressiu ja en els nens a les escoles.
Cristina Peri-Rossi i Mercedes Abad, bona nit, senyores.
Hola, bona
benvingudes.
Bona nit.
Ara, mentre entraven a l'estudi, la Cristina i la Mercedes estaven parlant de fumar. No necessàriament pel fet que hagin apagat la cigarreta, bé, en aquest edifici no es pot fumar, sinó perquè especulaven amb la possibilitat
no
de fumar.
No fumem. Som exfumadores, sí, que estàvem parlant de la possibilitat de tornar a fumar, dels beneficis de tornar a fumar, perquè quan deixes de fumar, com el fum et molesta molt més i la falta de costum, és com tot, sí. O sigui, el cos és un petit burgès. Jo en això tinc una relació molt, molt d'amor-odi amb el cos. O sigui, si li dones costums, bona vida, ordre, se't torna contra tu més fàcilment, mentre que si li dones mala vida, desordre, caos, beus, fumes i dorms poc, sembla com igual un dia petes, no?
Sí.
Però vius molt millor, trobo. Petes igualment, molt
sí,
bé.
Sí, sí, sí.
Això està claríssim, no?
Sí. No,
está
lo que pasa es que de lo que estábamos hablando es que cuando dejas de fumar, mucha gente que tenía alergia se le va la alergia, pero otros, como a mí, se nos multiplica por 10 la alergia. Entonces, claro, es un inconveniente. Tiene otras ventajas dejar de fumar, yo creo que tiene.
Sí, hombre, tiene.
Pero también uno de los inconvenientes es...
Dejas de dormir también.
Sí, dejas de dormir. Y cuando estás nerviosa no tienes de qué agarrarte, ¿no?
Sí, claro, el cigarrillo es bueno siempre para la tristeza, o
sí,
sea, en la
es tu compañero, ¿no?
En la felicidad,
sí,
¿no?
Sí,
claro.
Sí, sí, sí. Bé, vosaltres sou conscients que el vostre discurs és molt políticament incorrecte en
sí,
aquests moments.
Sí, sí. Sí. Bueno, además las dos hemos dicho que hemos dejado de fumar.
Pero som ex,
Somos ex fumadores.
Sí, sí.
Pero
sí,
es fumadora que no dejamos de reconocer que nos ha dado mucho placer y que, bueno, que mientras se ha podido se ha fumado.
De fet, mai, jo crec que mai s'és ex fumador del tot, no? Perquè jo segueixo considerant-me una fumadora en barbecho,
sí.
O sigui, de tant en tant 5 cigarretes, o sigui, em segueix venint de gust, eh? O sigui, aquella sensació de... I a més, quan no fumes i encens una cigarreta, és tan bo.
Bueno, o sigui,
ara
clar, efectivament...
sembla que estigui fent publicitat.
No, ja no ve d'aquí, ja no ve d'aquí, tranquil·la,
només
Mercedes.
Només falta que digui marques i demà m'arriba de la...
Demà t'empresonen.
Era un regal, no?
Demà t'empresonen directament.
Exacte.
Però els hàbits aquests associats són molt importants, no? O sigui, aquest acabar de dinar, un cafè i la cigarreta. I recomanen, de fet, canviar aquests hàbits associats per canviar precisament l'hàbit de fumar. És a dir,
sí,
no associar el cafè a la cigarreta. O, per exemple, acabat de fer l'amor, doncs fumar la cigarreta. La solució, Mercedes, seria no fer l'amor.
Ostres, però això, a veure, és molt trist. Però, a més, Jo, per exemple, una de les coses, no sé tu, Cristina, però jo una de les coses que més vaig patir, recordo dues, o sigui, els malsons més importants va ser escriure, perquè, clar, escriure era mentre pitjava la tecla d'encendre l'ordinador, ja era primera cigarreta. I, a més, és un neuroconnector, és a dir, té una base fisiològica, aquesta sensació del fumador que no pot pensar o no pot fer res sense... Clar, o sigui, d'entrada això, després és un excitant, és un estimulant cardíac. Per tant, jo ara m'adormo, o sigui, me'n vaig... També ho estàvem comentant, sí. O sigui, abans era una noctàmbula increïble, guanyava tothom, i des que vaig deixar de fumar, bueno, tinc una hora vergonyosa. Per tant, o sigui... I una de les coses que van ser horribles va ser la primera festa a la que vaig assistir, estava cabrejada, de molt mal humor, i pensava... Què fa aquesta gent divertint-se? Què fan aquests imbècils? Són absolutament cretins, perquè aquesta festa ja es veu que és una merda de festa, és avorridíssima, ho estic passant fatal i no sé de què riuen aquests. O sigui, era realment... Però és, et sents malament, perquè no, és un mecanisme que et bloqueja i al principi bevia, ho compensava bevent més alcohol inconscientment, però clar, arriba un moment que com ho tens associat, tampoc tens ganes de seguir bevent, perquè si segueixes bevent arribarà un moment que saps que, o sigui, saps que fumaràs, no? Saps que cauràs.
I al final què has fet? Com ho has solucionat?
Jo no sé, ja et dic que estic plantejant-me tornar a fumar. Ara amb la prohibició, a més, jo crec que és tan provocador, no?
Jo m'acuerdo que mi dejada de fumar fue patética, porque me agarré una depresión como nunca en la vida, ¿no? Una depresión enorme. Y, por ejemplo, tuve que dejar de tomar café, porque lo que no puedo hacer es tomar café sin fumar. Eso sí que no. Entonces preferí dejar las dos cosas. Y lo que sí se nota mucho es eso que tú hablas de los neurotransmisores, ¿no? Porque es un estimulante. La única virtud que tiene la nicotina es que estimula los sintagmas de las neuronas. Claro. Así que la gente se siente más con más chispa, ¿no? Pero bueno, también es verdad que tiene unos problemas el tabaco tremendo, ¿no?
¿Y el café no te va a faltar, Cristina?
Es que no podría, si no me animo... Había dos cosas que no me animaba. Hacer el amor sin fumar. Entonces pasé un tiempo sin hacer el amor porque dije, no, es que no voy a poder. Es que voy a armar un escándalo. Va a ser una cosa siniestra. Porque si no me animaba a hacer el amor sin fumar, pensaba que no podía. Hasta llegué a pensar que yo, a lo mejor yo toda la vida había hecho el amor nomás que
para fumar el cigarrillo.
Bueno, se me pasó, ¿eh? Pero durante unas semanas no quise probar. Y el café fue radical. Si yo no puedo tomar café y no fumar. De manera que dejé el café también. Porque sé que no, que están tan asociados. Es que, claro, el problema del fumador, yo lo digo en mi libro, el Cuando fumar era un placer, es que yo me sometí a uno de esos test, de esos libritos de Deje de fumar en 15 días, y decía, haga la lista de cosas a las que usted tiene asociadas el cigarrillo. Entonces yo hice todo, al despertar, al desayuno, al mediodía, al hacer el amor, a escribir. A la única cosa que yo no tenía asociado fumar era la muerte. Cuando era la única asociación que tendría que haber hecho. Y dije, no, entonces sí, es un caso serio.
I aquest mal humor que tenia la Mercedes és comparable al mal humor que tenen moltes persones quan s'aprimen? Perquè sí, aquests règims també provoquen molt mal humor.
Evidentment, és a dir, a veure, l'abstinència, o sigui, haver de trencar uns hàbits que són plaents, és a dir, menjar és una cosa que ens proporciona plaer a moltes persones. Hi ha gent que no, que menja per alimentar-se, però jo la major part de la gent que conec és feliç menjant determinades coses. Clar, haver d'abstenir-te és horrible. El tabac passa el mateix, o sigui, més enllà, diuen que de fet el síndrome d'abstinència dura molt poc. Dura setmanes, No, ara no sabria dir la quantitat, però 2-3 mesos. Però, en canvi, clar, hi ha una dependència psicològica, És a dir, i una substància que et falta. O sigui, que abans feies determinades coses, eres més noctàmbul, ara la son t'agafa abans, però, en canvi, descanses menys, dorms menys seguit. O sigui, són coses raríssimes, són alteracions. A veure, pensem que el tabac és una droga, no? Però pensem que no comporta alteracions de la conducta. Per què? Perquè són menys espectaculars, són menys aparents. Si compares amb l'alcohol, per exemple. Clar, l'alcohol, o sigui, et beus 3 copes i comences a caminar allò flonjo i a caure i se't fa la llengua de drap, allò... Però, en canvi, clar, la cigarreta comporta unes alteracions bastant importants de la conducta, però que no són tan evidents, no? i clar, deixes, ningú t'ha dit que pots agafar una depressió, jo crec que també vaig agafar una depressió, però clar, com no t'ho han dit, clar, hi ha problemes, a més que ara no direm, però, o sí que ho podríem dir, restrenyiment, o sigui, clar, de fet, comences a pensar i dius, Déu meu, per què vaig deixar de fumar?
Són la Mercedes Abad i la Cristina Peri Rossi, de fet, parlant una mica del passat, també, i d'alguns plans de futur, en aquest sentit, alguna idea que li passa pel cap a la Mercedes. Vosaltres amb el vostre passat quina relació hi teniu? Demà aprofundirem en la primera hora d'Una nit a la Terra en el passat dels nostres oients, en el sentit que ens explicaran fins a quin punt hi pensen, fins a quin punt tenen present el passat, fins a quin punt intenten oblidar-lo, fins a quin punt el que cal és caminar i mirar endavant perquè és l'única manera de sortir-se'n.
Bueno, yo creo que el mecanismo del olvido es un mecanismo de defensa y que realmente si recordáramos todo no podríamos seguir viviendo. Entonces, el pasado, digamos que es bueno que sea pasado, está integrado a nuestras vidas, evidentemente tiene que estar integrado a nuestras vidas, pero la actitud frente al pasado yo creo que tiene que ser respetarlo, pero mirar hacia el futuro, porque de lo contrario uno queda, yo creo que muy adherido a ciertas fidelidades que uno quiere conservar, hay ciertas fidelidades que uno desea conservar, ¿no?, de ese pasado. Muchas veces son los ideales, la ética, sobre todo. Pero después, en cuanto a los conflictos, yo creo que, por suerte, existe el olvido. Y es muy curioso porque, generalmente, los escritores luchamos contra el olvido, ¿no? Y aquí somos dos escritoras, ¿no? Pero yo, por lo menos cuando escribo, yo cuando a mí me preguntan por qué escribo, yo siempre digo para luchar contra el olvido y contra la muerte. Pero no contra un olvido indiscriminado, ¿no? Yo creo que hay cosas que más vale la pena olvidarlas. Las que quiero rescatar son aquellas cosas justamente que me han hecho la vida muy amable o que me parece que son incluso un espejo donde los otros se pueden reflejar. Porque hay cosas que sí que... Incluso yo creo que ponemos una tarea como la que hizo Sábato rescatando todas las historias de los desaparecidos, es una labor que hay que hacer porque hay una parte de esa memoria que justamente tenemos que conservar para que las cosas no se repitan. Por eso el libro se llamaba Nunca Más.
No sé si no discrepar, ¿eh? O sea, la idea hermosa de tenemos que conocer el pasado para no repetir los errores del pasado. Creo que aunque conozcamos el pasado, volvemos a repetir los errores.
Eso es verdad.
Es decir, que hay algo que y además es que los seres humanos, fíjate que tenemos, yo creo que nos vemos tironeados por impulsos antagónicos, hacia el bien y hacia el mal, la misma persona, hacia la luz y hacia la oscuridad, hacia el orden y hacia el desorden y la atracción del caos, de tirar la toalla, o el lado oscuro, ¿no? Es decir, y entonces por ahí yo creo que hay también una atracción por el error, ¿no? Por el desorden, por el error, por lo oscuro, por lo que nos amenaza, ¿no? Es decir, esa pulsión de muerte, ¿no?
Yo creo que es bueno tener el deseo y hacer una tarea de recuperación del pasado con la intención de que no se repita, aunque después se repita, porque la responsabilidad si se repite ya no es mía. O sea, mi responsabilidad como escritora y como mujer es hablar de aquellas cosas que son el mal, ¿sí? Denunciar el mal y a veces intentar comprenderlo, comprender las pulsiones que pueden llevar al mal. Ese es mi deber. Ahora, si después yo he cumplido ya mi función, si después los otros quieren repetirlo, ya esa ya no es mi responsabilidad, ¿eh? Sí. Como creo que en el caso del libro de Sábato, la responsabilidad de Sábato terminó el día que publicó el libro, Nunca Más.
Però comprendre és important, això és cert.
Però en el cas de posar-nos a la pell de molts dels oients que ens estan escoltant, que tenen una relació amb el passat, en alguns casos inquietant, perquè han passat, com tothom, i valgui la redundància, episodis negatius o molt negatius, i no saben fins a quin punt mantenir-los, o sigui, recordar-los, intentar-los oblidar, fer un esforç per no tenir-los cada dia presents. En fi, en una situació així, vosaltres, fins a quin punt ve, com us en sortiríeu? Què faríeu?
A veure, nosaltres el que passa que jo crec que, clar, som dues escriptores i l'escriptura és una eina molt important perquè no només podem recordar allò que és plaent, recuperar, rescatar la memòria, sinó que, a més, pots treure't de sobre els conflictes. És a dir, escriure és una manera d'apoderar-te, aprender en castellà, eh? O sigui, apoderar-te d'entendre, eh? És una manera d'intel·lectualment apoderar-te de les coses per també treure-te-les de sobre, és a dir, les obsessions, sí. Eh? Els malsons, sobretot obsessions, culpes, eh? Sí. Estaríem aquí parlant de culpes. Sí. Jo crec que la literatura és una eina per convertir la culpa en una altra cosa, no? O sigui, transformar-la, sí. I reconciliar-te amb ella. Eh? És un instrument molt poderós. Jo no diria que és terapèutic. Sí que té una part terapèutica, sí. No crec que sigui únicament terapèutica, però sí que és cert que pots convertir la ràbia, la culpa, l'odi... O sigui,
clar, però la ràbia sol ser més o menys passatgera. L'odi, l'altre dia la Mercedes ens parlava d'un cas d'una persona que l'ha odiat durant molt de temps i que ella no ho sabia...
Però ens passa
i al final,
a tots, suposo que...
Però llavors i el sentiment de culpabilitat, sobre el qual aprofundirem, per ser la setmana que ve en aquest programa, vosaltres creieu que serveix per alguna cosa?
Bueno, a ver, tenemos un caso muy reciente, que es el de Gunter Grass, ¿no? En que el episodio ese que protagonizó cuando era un adolescente, un chico joven, de enrolarse en la CSS, le ha mantenido la culpa durante toda su vida, ¿no? Y yo el otro día leí un artículo de Javier Marías donde decía, aplicaba el ejemplo a España, decía, si aquí en España se hubieran mantenido las culpas durante tantos años, no podríamos estar hablando. Es que no podríamos estar hablando unos con otros. Entonces yo creo que hay un olvido colectivo, ¿eh? Que es una especie de decir, bueno, vamos a hacer las paces y vamos a no hablar de más de este conflicto, porque claro, los griegos distinguían entre el conflicto que tiene solución, que se plantea pero que tiene solución, que es un drama, pero la tragedia es cuando el conflicto solamente se puede solucionar con la muerte de una de las partes, es decir, con anular una de las partes, que muchas veces pasa cuando en la violencia doméstica, por ejemplo, el conflicto no lo puede resolver y entonces mata a alguien porque es un conflicto incluso que tiene él consigo mismo, ¿no? Entonces yo creo que lo que decía Javier Marías en El País es muy acertado, es decir, no se puede arrastrar una culpa, al pobre que le toca arrastrarlo que lo haga, pero también pensar que un episodio que protagonizaste durante un periodo de tu vida te marca para siempre sería terrible. Yo creo que hay una, digamos, una facilidad latina. Hace poco un amigo gay me decía que había ido a una cena con unos amigos, eran 12 en total, y de pronto me dijo, todos nos habíamos acostado entre todos nosotros, y él me decía, menos mal que lo conseguimos olvidar, dice, así podíamos estar todos juntos, ¿no? Porque claro, hay un elemento para mí que es latino y que tiene profundamente que ver con el catolicismo. La diferencia que hay entre el mundo protestante de Gunter Grass y el mundo latino es que el catolicismo es básicamente hipócrita y es básicamente perdona. Es decir, la ventaja del catolicismo es que te permite pecar, digamos, entre comillas, pecar y después confesarte y ya está. Lo cual hace que sea una moral mucho más laxa que la moral protestante. Yo lo de Gunter Grass lo entiendo desde el punto de vista del protestantismo, ¿no? Del luteranismo. Es decir, en un mundo muy coherente con los postulados teóricos y con lo que se sostiene como moral, yo puedo entender que después de tantos años esté todavía planteando...
Y que todavía se
lo reprochen, ¿no? Si ponemos esa lente de lupa con lo que... Si la hiciéramos en España, que no le hubieran dado nunca el premio a Cela, que se ofreció como delator, por ejemplo, si le hubiera pedido a Cela...
Y que era censor, claro.
La cantidad enorme de casos de gente que ha cambiado de chaqueta. Y que siguen cambiando. Quizás en España tenemos el extremo opuesto, ¿no? El chaqueterismo es la cosa más impúdica, si no hay ni siquiera un asomo de vergüenza por el cambio de chaqueta, ¿no? Pero tiene la ventaja, para mí, de que yo creo que es más vital que lo otro.
El que pasa que yo ara sembla que vulgui discrepar, però no. De vegades les grans culpes, com la de Gunter Grass, o sigui, que són culpes com molt que tothom estaria d'acord en dir, ostres, doncs sí, que lleig, no? De vegades crec que poden ser culpes més difuses, més petites, més mesquines, poden ser igual de gravoses per la consciència, igual de difícils de suportar, petites traïcions, petites misèries, la misèria d'haver abandonat un amic, d'haver estat covard un dia...
Vosaltres, a part d'escriure-ho i escriure sobre això, evidentment, en molts casos m'imagino que distorsionant o canviant noms, a banda d'això, teniu alguna estratègia per no sentir-vos culpables de fets del passat?
Home, estratègia no, jo crec que escriure, eh? O sigui, jo crec que moltes vegades són regurgitacions, no? El que escrius i te n'adones moltes vegades a posteriori, eh? És a dir, que no, quan comences a escriure d'una cosa, no sempre, de vegades sí que ets conscient, de vegades no, jo no sé què et passa a tu, però el grau de consciència sobre el que estàs escrivint i la connexió biogràfica o la connexió... Més que biogràfica, jo parlaria de sensibilitat, perquè tot és biogràfic, és a dir, hi ha sí. històries que a mi m'han explicat que m'han impressionat més que coses que he vist directament. Per què? Doncs perquè he entès potser una intuïció que tenia no, a la recàmera i llavors són històries que gairebé són meves, no? Per tant, de vegades pots portar una culpa aliena amb més responsabilitat que una teva. És curiós, eh? Ara estic parlant, però sí. estic convençuda que clar, la nostra experiència és una cosa molt estranya. El que hem llegit, el que veiem, forma part de la teva experiència. És a dir, a mi em modifica haver llegit determinades coses, haver vist determinades sí, pel·lícules. Clar. Per tant, tot això, o sigui, quan parlem d'estratègies, suposo que totes les nostres armes, tota la nostra cultura seria això. Cultura, què és cultura? Una vegada em van demanar... el Mascarell ens va fer com un test a tots i ens va demanar que fes una definició de cultura. I després he pensat que ho vaig fer molt malament, però jo pensaria que cultura és tots aquells elements que han anat posant a altres éssers humans que a tu t'ajuden a viure.
Sí, eh? Sí, sí.
I què és això? Doncs que t'ajuden a entendre el món. Per tant, l'experiència aliena, que no ens defen, no ens protegeix contra l'error, eh? Però... almenys, aquí estic d'acord, aquí estaria molt d'acord amb tu. És necessari que arribem a entendre alguns mecanismes de la conducta humana, no? Per què? Per què actuem de determinada manera?
Algun últim comentari?
Sí, Freud decía que a mayor conciencia, mayor sentido de culpa. Y se planteaba el caso de las madres muy, muy meticulosas con sus hijos, muy detallistas, que de pronto un día el niño se les escapó, lo atropelló un auto y se viven reprochando el momento que se le escapó. Y yo, en mi vida personal, la culpa más grande que tuve es haberme salvado de la muerte durante la dictadura. Para mí, el haberme exiliado, yo lo viví con una enorme culpa durante todos los años de dictadura, me sentí culpable por haberme salvado. Sí, yo creo, y con relación a mis alumnos, por ejemplo, a lo que les había dicho que no había que irse del país, que había que quedarse a luchar, el hecho de que yo me escapé, para mí me volvía culpable ante los ojos de los demás. Yo me sentía culpable. Y tuve durante los 13 años de dictadura pesadillas casi diarias, cada vez que me dormía, con el hecho de que yo me había salvado y otra gente no. Entonces creo que sí, que esa observación de Freud es muy acertada. A mayor conciencia... el mayor sentimiento de culpa. Los grandes hijos de puta nunca tienen sentimiento de culpa. Es más, cuando se hace un diagnóstico así por encima, un poco por encima, de quién es un psicópata, se dice aquella persona que nunca ha sentido culpa. Yo creo que la culpa es sana en el y que tenemos que tener culpas porque indica un grado de responsabilidad hacia quien uno es, qué es lo que hace y qué es lo que dice. En ese sentido es que entiendo a Günter Grass, por ejemplo, de la misma manera que yo me he sentido culpable por haberme salvado, y que creo que solamente el hecho que cuando cayó la dictadura y pasaron unos cuantos años, empecé a reencontrarme y a encontrarle sentido, y cuando la gente me decía, no has hecho más estando viva desde afuera has servido más que muerta, de muerta no hubiera servido para nada, un muerto más en Uruguay no hacía nada, y desde afuera, entonces me lo tuvieron que mostrar. Pues yo estaba trabajando contra la dictadura y seguía sintiéndome culpable por haberme salvado. Y creo que ese sentimiento lo tuvo mucha gente que se salvó.
Lo deixem aquí. Cristina Peri Rossi, Mercedes Abad, que tingueu una nit plàcida, amb o sense cigarretes, Mercedes...
Sí, no sé què farem.
Que ens acabem de recuperar d'aquesta petita al·lèrgia, Cristina.
Petita. No sé cómo está. Casi no vengo esta noche.
Bona
nit. Y me tengo que ir a Valladolid.
¿A quan?
Me tenía que ir mañana, le pedí que por favor no, porque doy la conferencia, tengo que dar la conferencia final del congreso más grande que hay de literatura hispanoamericana, y es sobre mi obra. Y tengo que estar ahí el viernes al mediodía de la conferencia. Así que les pedí por favor que me esperen hasta el jueves, a ver si llego el jueves, a ver si me recupero.
Doncs molta, que vagi molt bé, Cristina. Ànims, endavant. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. Una nit a la Terra.